Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Cada vegada més me n'adono de com diàriament les persones irrompen de manera indiscriminada i inconscient, o no, en l'espai dels altres. No necessàriament un espai físic, sinó també acústic, visual i mental. Els nostres estils de vida frenètics i individualistes ens porten a actuar de manera egocèntrica, imposant la nostra presència i trencant la dels altres. Reflexiono sobre aquest fet mentre que, asseguda aquest matí al tren, la dona que seia al meu costat escoltava amb un volum eixordador vídeos en el seu telèfon i amb el sacsejar de les seves cames en colpejava de tant en tant, interrompent la meva lectura. I és que, malgrat sembli a primera vista un problema menor, és realment sorprenent com les persones col·laborem en la generació d'un soroll mental que neix de l'assalt dels nostres espais personals. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I després d'una setmana de monotonia meteorològica, en què els núvols baixos han estat indubtablement el plat principal del menú de la setmana, sembla que el temps vol canviar, però no pas cap a un temps més assolellat, sinó cap a encara més núvols i l'arribada de precipitacions de la mà d'un front que arribarà aquest dissabte a Catalunya. Així doncs, divendres, és a dir, demà, hi haurà molts núvols, serà un dia de cel majoritàriament tapat, mentre esperem, com dèiem, l'arribada de la pluja i fins i tot la neu. Moment de sortir a les carreteres. Servei Català del Trànsit. Roger Serra, hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Bona tarda. Tenim algun problema amb la connexió amb en Roger Serra per saber si hi ha algun tipus d'incidència a les carreteres. Òbviament, quan són les 7 de la tarda és una hora en la que normalment la gent surt de la feina i d'altres doncs, que hi van, però també d'altra gent que agafa el cotxe per sortir per plaer. Ara sí, connectem amb el Servei Català del Trànsit. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Pel que fa a la xarxa viària que envolta Barcelona, la veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals. Per exemple, l'extrem nord destaca en una tarda més la C58 i la C33, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. A l'autopista AP7, bàsicament, parlaríem d'aturades d'un parell de quilòmetres al tram de Barberà del Vallès, en direcció sud, això a la zona del Vallès, de l'autopista AP7, un parell de quilòmetres, i a l'extrem sud ens quedem amb l'autovia A2, aquesta autovia carregada amb aturades, també uns 2 quilòmetres, a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. Una altra via amb aturades més o menys habituals és la C60. Aquests vehicles s'aturen un parell de quilòmetres al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació des del Servei Català de Trànsit. I d'aquí un moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra us parlarem d'una enquesta que a mi m'ha agradat molt perquè parla sobre la quantitat de gent gran, de sèniors, que es matriculen a les universitats amb l'objectiu de relacionar-se amb gent que té les mateixes inquietuds i que volen estudiar, perquè per ells també és un antídot contra la solitud. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor i també amb la Iris Crespo, que és psicòloga i professora agregada de la Universitat Internacional de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Tienes un restaurante y quieres ahorrar costes? Instala un dispensador de agua de Corsa y no volverás a comprar agua envasada. Agua ilimitada de máxima calidad, fría, natural y con gas. Y servida en botellas de vidrio personalizadas con tu logo. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Hola, cariño, te llamo desde Galerías del Tresillo porque he visto que nuestro sofá cama está muy rebajado. Y como a tu madre le encanta quedarse a dormir porque dice que es tan cómodo, pues le podríamos regalar uno. ¿Qué dices? ¿Se lo compro?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empieza el remate final. Rebajas de hasta un 60% en sofás, sofás cama, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Segons una enquesta de la Universitat Internacional de Catalunya, el 42% dels 500 alumnes sèniors matriculats viuen sols i tenen com a objectiu relacionar-se amb gent que té les mateixes inquietuds, és a dir, estudiar com un antídot contra la solitud. Per aquest curs, els 500 alumnes matriculats estudien assignatures d'història, art, filosofia, literatura o ciència. A més, els alumnes també preparen una obra de teatre. La mitjana d'edat dels matriculats és de 71 anys, la majoria són pensionistes i el 60% ja té estudis superiors. Un 73% dels inscrits són dones, una tendència comuna en aquests estudis, per cert. Avui la programació de COPE Catalunya i Andorra volem apropar-nos a uns estudis i a una edat que són un exemple de superació i també d'esforç. L'edat mai limita la nostra capacitat de voler saber. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Avui a migdia a COPE Catalunya i Andorra, en Jordi Miralvell, que és el director del campus de l'experiència de la Universitat Internacional de Catalunya, ens ha explicat que el sistema online també ajuda per arribar a estudiants de tota Catalunya, no?
Sí, perquè dels 500 matriculats en aquest curs estan dividits en 5 seccions. Barcelona, el Penedès, Andorra, Calonge i Bolvir de Cerdanya. Això afavoreix que la distància geogràfica no sigui cap mena d'obstacle i, a més, dona una alternativa als residents de fora de Barcelona i de la seva àrea metropolitana més pròxima d'aquestes comarques i municipis per poder inscriure's i, per tant, de seguir, en aquest cas, el curs universitari per majors de 65 anys. El director Jordi Miralvell apunta que hi ha estudis que confirmen que hi ha més soledat a municipis allunyats de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, o bé de capitals de comarca o de província, i que aquests cursos d'experiència, per tant, si es poden descentralitzar via online, ajuden amb aquestes persones interessades que viuen lluny.
I estem molt contents de fer aquest servei. Ho fem una mica amb ajuda online, o sigui, les classes són sempre tots junts, però el professor no puja sempre, perquè si no seria impossible. Són professors universitaris i tenen molta feina, doncs comencen les classes, una presencial, i després fan dos o tres online, i després tornen. Però els alumnes sempre junts, eh? I això està sent una gran... Si tu no pots anar a la universitat perquè estàs a la Serralla, eh? La universitat va a tu, eh? Això és el principi.
La universitat també a tu, aquest és el principi. A més, hi ha una tendència creixent amb el nombre de persones matriculades en aquests estudis, tant a les universitats privades com també a les públiques. Hi ha diversos trams d'edat, eh, quan parlem d'estudis sèniors. A partir dels 55 anys cap endavant, que per cert representen aproximadament un 6% de tota la comunitat educativa universitària. Però si ens centrem en el tram superior, és a dir, a partir dels 65 anys, també hi ha un creixement exponencial. On hi abans hi havia menys de 50 persones inscrites, a partir d'aquesta edat, ara en trobem, per exemple, com aquí a la Universitat Internacional de Catalunya, més de 500. Jordi Miralvell ens ha explicat com són els cursos que tenen una durada de 3 anys.
Pensades per la gent gran, que ha acabat la vida laboral, que té que reinventar-se i ara ens té que posar-se al dia, per tant són actualitzar-se i també obrir la ment, perquè un sap molt del que sap, però el món és molt ample, doncs fem història, literatura, ciència, art, música, després es completa amb tallers, tipus senderisme, cant coral, teatre, ja per aficions, no?
Sí.
També s'han treballat de recerca, i ja està. I quan acaben els 3 anys la gent no se'n vol anar.
No voler marxar després de 3 anys. Jo crec que, Montse, que no hi ha millor lema per publicitar aquests estudis on els alumnes aprenen i, a més, es relacionen.
I tant que sí. Avui hem tingut, Sergi, un testimoni molt personal i, a més, que la dona està encantada de tornar a les aules. Estem parlant de la Isabel Vituri, que té 75 anys i estudia tercer curs de Cultura, Societat i Ciència.
Exacte, és una de les 500 matriculades en aquest curs de la Universitat Internacional de Catalunya. La Isabel Vituri es va jubilar l'any 2019. Ja té estudis universitaris de fa més de 25 anys. Ha tornat a les aules des de fa ja 3 anys, perquè aquest és el tercer curs. I ens ha respost, i ho ha admès, una pregunta que li han fet molt en aquests últims anys. Per què ha volgut tornar a estudiar?
Cada vegada que jo deia que havia tornat a la universitat, em deien, oh, i per què hi vas? I sempre dic el mateix, doncs per sentir-me viva, per continuar aprenent, perquè fas anys, però això no vol dir que no tinguis un esperit obert i vulguis aprendre coses, que ja cada vegada hi ha més coses per aprendre.
Doncs per sentir-te viva, per ser útil, per aprendre. Jo crec que també, en aquest cas, les paraules registren els objectius i els motius, no?, que posen amb aquestes persones a inscriure's i a estudiar aquests cursos universitaris. I la Isabel Vituri també ens ha explicat aquí a migdia a COPE què és el que s'ha trobat a les aules i parla molt i molt bé d'un professorat que, per cert, comparteix amb l'alumnat més jove.
Magnífica, magnífica. Entre companys, jo només, i també ho dic moltes vegades, jo quan vaig arribar a la UIC, al campus, no coneixia ningú.
Yeah.
I ara tinc un grup d'amistats com no havia tingut mai, perquè la UIC el que potencia molt és la relació entre els alumnes, la part humana, i amb els professors, bueno, nosaltres els despedim amb aplaudiments i ells també estan encantats de la vida, perquè diuen, bueno, alumnes així no els havíem trobat, perquè tenim els mateixos professors que tenen els joves.
Doncs mira, Montse, quina injecció d'optimisme, eh? Parlant d'aquest tema avui aquí a la linterna de COPE Catalunya. Aplaudiments als professors. Tant que parlem a vegades dels professors, lo malament que ho passen amb les edats que s'ha d'estudiar, no? Amb l'edat més jove, doncs els estudiants sèniors que aplaudeixen als professors. Potser aquest hauria de ser una fotografia repetida, eh? Perquè els professors els hauria d'aplaudir no únicament a partir dels 65 anys, sinó amb totes les franges d'edat escolars.
Hoy tenemos el placer de hablar en la linterna de COPE Cataluña y Andorra con Iris Crespo, que es psicóloga y profesora agregada de la Universitat Internacional de Catalunya, de la Facultat de Ciències de la Salut y de Medicina. Iris Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse, un placer estar aquí.
Igualmente. ¿Qué impacto tiene el aprendizaje en la salud mental de las personas mayores, Iris?
Yo creo que los beneficios en la salud mental los podríamos como resumir en tres grandes áreas. Creo que hay un principal impacto en la salud cognitiva, ¿no?, de las personas mayores, que tiene que ver, pues, entrenar funciones tan importantes como la memoria, la atención, el lenguaje o el pensamiento, ¿no? Pues esto hace que se mantenga la reserva cognitiva e incluso a la larga puede prevenir el posible deterioro o declive cognitivo. Uh-huh. No, iba a pasar a explicarte la parte más social, porque también entiendo que es otra parte que, además de ayudar a toda la parte de estimulación cognitiva, también hay que tener en cuenta que estamos en un entorno donde hay un grupo que también está favoreciendo el aprendizaje y ayudando a esa estimulación, ¿no? Y que es lo que tú comentabas, que hace que perciban que la soledad es menor y que les ayude a generar nuevos vínculos sociales y que favorece un poco esa solidaridad entre iguales, que es tan importante en este momento.
En la mayoría de los casos, ¿estamos hablando de mayores que ya han estudiado previamente, que tienen alguna otra carrera, y estamos hablando de sexos? Creo que las mujeres son más, ¿no?, las que retoman de nuevo esos estudios.
Sí, la verdad es que hay un porcentaje alto de mujeres en este programa y la verdad es que es una suerte y no todas han estudiado, ¿no? Es verdad que todas tienen una carrera previa, ni a lo mejor muchas han sido amas de casa, pero ahora encuentran en este momento de su vida la oportunidad de, pues, de volver a estudiar, de aprender, y creo que eso es una suerte.
Me imagino que cuando un alumno de la edad que pertoca ese curso de la universidad se encuentra con una persona mayor, yo creo que estimula, ¿no? Debe estimular por ambas partes.
Sí, yo siempre creo que toda la parte de relación intergeneracional, ¿no? Sí, es una, o sea, creo que fomenta el bienestar para unos y para otros y estimula a unos y a otros, ¿no? La persona mayor, porque siente que vuelve a estar conectada incluso con esa parte de que tienen los estudiantes, de vitalidad, de tener una vida por delante, de ganas de aprender. Y para las personas jóvenes, porque ven en la persona mayor ese espíritu de seguir creciendo, de continuar aprendiendo y de que el aprendizaje nunca se acaba.
La verdad es que para un familiar de una de estas personas que vuelven de nuevo a estudiar a ciertas edades, es un orgullo, ¿no? A mí me encantaría, ¿no?, por ejemplo, que un abuelo mío o incluso mi padre estuvieran estudiando de nuevo. Es un orgullo.
Totalmente, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, yo también estaría súper orgullosa y por eso la verdad es que creo que es una suerte poder disponer de este tipo de programas en ciudades. Es una pena que en ciertos pueblos o en otras zonas no se pueda disponer de estos programas, porque creo que todos son ventajas y que la verdad es que es una suerte tanto para las familias como para las personas mayores tener esta oportunidad.
Hay muchas personas que no saben que una vez llegados a cierta edad también puede seguir estudiando. ¿Se hace poco eco, ¿no?, de esto?
Sí, la verdad es que no se habla mucho del aprendizaje en la etapa de la vejez. Es verdad que a nivel europeo cada vez más se está hablando de un concepto que se llama lifelong learning, y que lo que quiere decir es esto, es que el aprendizaje debe perdurar a lo largo de la vida, es decir, que no es solo en la juventud, no se debe parar en la juventud, sino que tiene que continuar tanto en la edad adulta como en la vejez, porque además de tener todas las ventajas de las que hemos hablado, es verdad que también, de alguna manera, esto promueve cierta igualdad de oportunidades entre jóvenes y mayores y también puede reducir, ¿no?, cierta brecha que existe entre las generaciones, ¿no?, como puede ser, pues, la brecha digital. O sea que deberíamos hacernos más eco de este tipo de programas.
Y además estamos hablando, Iris, de una población europea cada vez más envejecida, nacen menos niños y cada vez hay más personas mayores, ¿no? O sea que nos tenemos que ir acostumbrando que estos mayores vuelvan otra vez a estudiar y que no vean la jubilación como algo, como un aparcacoches, ¿no? Como ya se te ha acabado la vida y ahora o bien a viajar con el inserso o quedarte en casa, ¿no? Hay vida más allá de todo eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se está aumentando la esperanza de vida. Eso quiere decir que cada vez es verdad que tenemos más personas mayores y más personas mayores que viven muchos más años. Yo creo que en los próximos años vamos a tener a personas que un cuarto de su vida ya van a ser personas mayores de 65 años. Estamos hablando de que podemos tener 25 o 30 años en lo que llamamos etapa de la vejez, ¿no? Yo creo que en ningún otro momento de nuestra vida perderíamos o dejaríamos aparcados 25 o 30 años de nuestra vida. ¿Por qué hacerlo en la vejez, no? Al final son muchos años que se pueden aprovechar para muchísimas cosas,
¿no? Efectivamente. Hoy escuchábamos hace un momento a Isabel Vituri, que tiene 75 años y ahora estudia el tercer curso de Cultura, Sociedad y Ciencia y está encantadísima, porque dice que además de aprender, tiene un grupo de gente joven con el que hace trabajos, se relaciona muchísimo y además ha hecho que amigas suyas y amigos también le entre ese cosquillo de decir, oye, ¿por qué no volver a estudiar?
Claro, de hecho, lo que se ve es que la mayoría de las personas que vienen por el boca a boca, es decir, por gente que ha probado y le ha gustado tanto que anima a sus amistades y a la gente que conoce a ir también, ¿no? Porque como dices tú, hay poco eco en general en la sociedad, por lo tanto, al final, el boca a boca ahora mismo es lo que está funcionando. Y está funcionando también que en los programas, como el Campus de la Experiencia de WIC Barcelona, cada vez van aumentando los cursos que tienen porque cada vez hay más gente y la gente que está no se quiere ir del programa, o sea, quieren más cursos, quieren más actividades, quieren continuar.
Qué maravilla. Ahora mismo me viene a la mente, ¿sabes? Cuando eres joven y vas al cole, que siempre dices, uf, qué pereza. Y luego muchos que han dejado la escuela, después te arrepientes, ¿no? Y piensas, no tenía que haberlo dejado. Bueno, pues por suerte, nunca es tarde y ahora tienes esa posibilidad de volver a las aulas y volver a todo aquello que son libretas. Claro, yo soy de la generación del 69, claro, lo mío era libretas y bolígrafos, ahora es más la tecnología. Pero bueno, siempre es un buen momento para estudiar y me encanta que se esté llevando a cabo este trabajo. Iris Crespo, psicóloga y profesora agregada de la Universitat Internacional de Catalunya, de la Facultat de Medicina y Ciencias de la Salut. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Iris. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de poder hablar.
Gracias. Adiós.
Hasta luego. Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que Línea Directa está entre los mejores valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tothom es pot permetre un advocat. És veritat que a Espanya hi ha justícia gratuïta, però hi ha aspectes on no arriba. I aquí és on entren en joc iniciatives com la Clínica Jurídica, impulsada per la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, i que t'estem explicant avui. Primer de tot, hem de dir que no és un despatx d'advocats ni la universitat com a tal. Ofereix una defensa als tribunals. Qui ofereix aquest servei d'assessorament o defensa són els advocats i professionals que col·laboren amb la clínica i que ho fan de manera voluntària i gratuïta. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, en definitiva, estem parlant d'un projecte solidari i també d'aprenentatge que permet que els alumnes de dret puguin participar en la defensa d'un cas real i alhora doncs, oferir suport jurídic a persones sense recursos econòmics. La clínica acostuma a crear un equip de treball format per un professor, 3 estudiants d'últim grau de dret i un advocat expert que assumirà finalment doncs, la defensa gratuïta. Aquests equips han pogut fer efectius diversos drets relacionats amb la residència coincidència amb la feina o amb l'educació. Per exemple, recentment han ajudat amb èxit una família veneçolana perseguida per raons polítiques, però també han més casos com el d'una periodista afgana refugiada a Espanya que lluitava per poder contactar amb els seus fills. Ens ho ha explicat el Maurici Pérez, que és el director de la Clínica Jurídica.
Nosaltres l'any passat vam tenir un cas que es va fer bastant conegut i va tenir bastant ressò als mitjans, d'una fiscal afganesa que estava refugiada a Pakistan amb el seu fill, i vam aconseguir que l'Audiència Nacional ordenés el seu trasllat immediat a Espanya per poder demanar asil. I també hem portat casos de família, defensa de la dona, defensa de persones discapacitades i casos de violència domèstica.
La gran majoria de casos arriben a la clínica a través de la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, però també s'hi pot accedir a través d'advocats, doncs, que passen a formar part d'aquest projecte. Cada any s'acostumen a atendre una desena de casos, i una dada important, hi ha llista d'espera d'estudiants per poder participar-hi, i això que ni es cobra ni es poden aconseguir més crèdits per la carrera.
Sí, de fet, tenim molts més estudiants que volen entrar a la clínica que places disponibles. Hi ha una llarga llista d'espera i hem de seleccionar en funció dels millors currículums, perquè és una de les iniciatives que té més demanda dintre de la universitat. I això que fins a data d'avui no els dona als estudiants cap tipus de crèdit ni cap tipus de remuneració. És purament un voluntariat. I tot i així, tenim llista d'espera per poder entrar.
A Espanya hi ha 27 clíniques jurídiques. La majoria, doncs, es limita a fer una tasca d'assessorament, però en el cas de la Pompeu Fabra va una mica més enllà i s'inspira en els models pioners que van néixer a principis del segle XX a universitats americanes, on no tenen precisament un sistema de defensa gratuït tan desenvolupat com aquí a Europa.
Abans fèiem referència al cas d'una família veneçolana que atés la clínica jurídica. És el cas d'una família que va haver de fugir del seu país per raons polítiques i que ara, afortunadament, pot fer vida normal a Barcelona.
Sí, i hem pogut parlar amb Liam Barrera, que forma part d'aquesta família, que va haver de marxar de Veneçuela el 2017 perquè el règim de Nicolás Maduro, doncs, no li estava posant les coses precisament fàcils.
La meva àvia, que participa activament en política, no precisament en favor de l'actual règim que nosaltres denominem dictatorial, la seva exposició a nivell polític i social va portar conseqüències. El règim té tot un aparell de repressió estatal molt controlat, molt efectiu. Mm-hmm. Llavors vam sortir, ja cap a l'any 18, cap a Colòmbia. Vam viure a Colòmbia per any i mig.
I després de Colòmbia, d'on també van fugir per amenaces i discriminació, doncs van arribar a Barcelona el 2019, perquè aquí a la capital catalana tenien alguns contactes familiars i és aquí on van entrar en contacte amb la clínica jurídica. Lian n'havia sentit a parlar, ell estudia dret i l'experiència, doncs, no podia haver estat més positiva.
Per exemple, en el cas del meu pare, que ha pogut treballar i exercir el seu dret al treball amb un contracte indefinit, la meva mare, que tot i patir un episodi de discriminació a la seva feina anterior, vam aconseguir amb la clínica que si li donés una compensació, diguem, una vulneració de drets fonamentals, correcte. Mm-hmm. I estem en aquest camí perquè, per exemple, el més petit dels meus germans, que va néixer aquí a Barcelona, a Sant Pau, està en una situació una mica estranya en el dret que denominem de patrídia. Llavors, ahir a la clínica estem fent de tot per veure com resolem aquesta situació.
Doncs l'equip de la clínica jurídica continua treballant per regularitzar la situació d'aquesta família i ja ha aconseguit que els siguin reconeguts diversos drets, com escoltàvem, amb un contracte de feina indefinit per al pare, estudis universitaris per al fill o una indemnització per la mare. I Lian, que estudia dret, doncs vol retornar tot aquest suport que ha rebut fent-se voluntari de la clínica per poder ajudar altres persones.
Avui a la Linterna de COPE és un plaer parlar amb l'Emma Soler i Martí, que és líder de l'equip de la clínica que ha portat el cas de la família veneçolana perseguida. Emma, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, encantada de ser aquí.
Gràcies. Tu ets estudiant de dret, oi? De la UPF.
Exacte.
És una passada això de lo que esteu fent, no? De la clínica jurídica.
Sí, la veritat que almenys com a estudiant és conèixer tot el nou món que tenim, bueno, de cara quan ens graduem i el poder ajudar també a persones que de veritat ho necessiten, doncs ens dona grans oportunitats ara de començar.
És a dir, és un projecte d'aprenentatge, però a més un projecte solidari.
Exacte.
Mm-hmm. I a més, està bé perquè permet que els alumnes pugueu participar en la defensa d'un cas real a l'hora d'oferir suport jurídic a persones sense recursos econòmics.
Exactament. És veritat que dintre de la Pompeu hi ha moltes oportunitats de tenir casos pràctics, però també el fet de poder ajudar algú que sí que ho necessita, per certs estudiants que també ens volem dedicar a aquest àmbit com més social, és un punt molt gran a favor.
Qui forma aquest equip de la clínica? Quin és l'equip de treball? Per qui està format?
Doncs en aquest cas en concret, el qui ho porta, som liderats per diferents punts.
Sí.
En el meu cas, jo sóc la líder, que és l'encarregada de portar la feina, distribuir i organitzar reunions. Després hi ha la persona que és, en aquest cas, Liam, que és un dels membres afectats de la família, i és també jurista, i és el que se'ns encarrega una mica de prendre quines decisions, en quina línia volem anar.
Uh-huh.
I després tenim diferents membres estudiants també des de primer fins a quart de grau, que som els encarregats també de fer el dia a dia, de buscar, redactar jurisprudència, com puguem.
I després hi ha l'advocat expert que assumeix finalment la defensa gratuïta, no?
Exactament.
Parlava jo, recentment heu ajudat amb èxit a una família veneçolana perseguida per raons polítiques, però també heu admès casos com el d'una periodista afgana refugiada a Espanya que lluitava per poder contactar amb els seus fills. Com viviu vosaltres aquests temes i sobretot quan després aquesta ajuda té un fruit exitós?
Exacte. Aquest cas del que comentes és un cas que va ser també molt sonat i recent, i la veritat, el punt de tenir el contacte amb aquesta persona a la qual estàs ajudant, sobretot en el cas del nostre equip, que tenim a Lian, de fet, dintre del nostre grup, també és gratificant el veure com et donen les gràcies, veure com també es materialitza al final la teva feina feta.
Imagino que deu haver-hi, Emma, llista d'espera d'estudiants per poder participar-hi també, no?
Sí, la veritat que és una sort i a la vegada una llàstima, perquè hi ha moltíssima gent, sobretot de primer, que vol entrar-hi. És una mica complicat perquè hi ha molta, molta, molta demanda, però és veritat que també hi ha demanda de casos que s'han de treballar. Aleshores, la nostra coordinadora, en aquest cas la Dana i el seu equip, està intentant fer el màxim possible per agafar el màxim de casos i el màxim d'ajudants que estan disposats a fer-ho.
A més, recordem que tot això ni cobreu ni aconseguiu més crèdits per la carrera, eh? O sigui, ho feu de manera altruista.
Totalment.
Però això està molt bé perquè a l'hora després, Emma, que, clar, quan un estudia una carrera, les pràctiques sempre van bé i a vegades les pràctiques a la carrera són molt justes, no? Però fent això que feu vosaltres, de la Pompeu, amb aquesta clínica jurídica, us dona unes tables impressionants per després, quan sortiu al carrer, a l'hora d'anar a buscar feina.
Totalment. Jo he tingut l'oportunitat tant de fer pràctiques dintre del sector públic, a la vegada que de la clínica, i és veritat que es nota molt quan un alumne ja va preparat i ha tingut l'oportunitat de fer-ho abans, o també a la mateixa hora d'estudiar. Hi ha molta mare que ja has donat, per sort o per desgràcia, gràcies a la clínica. I et pot ajudar també, no només en la teva pràctica laboral, sinó també a l'hora d'aprendre més matèria, interioritzar millor.
A quin ram del dret et pots dedicar, Emma?
Qualsevol àmbit social, com de fet es pot ja intuir per al...
Pels casos que heu portat, aquí. Sí.
Exacte. O laboral, també podria estar interessant. I també són temes que portem des de la clínica, i és una molt bona oportunitat, però també és veritat que hi ha gent molt penalista, per exemple,
sí.
I també hi ha molts casos de penal interessants dintre de la clínica que, ara estan per sortir i poden donar molt bones oportunitats a aquella gent que li agradi més el tema. Una mica més fort, potser.
Bueno, a Espanya recordem que hi ha 27 clíniques jurídiques. Avui estem parlant amb la Emma Soley Martín, que és la líder de l'equip de la clínica que ha portat, recordem, aquest cas de la família veneçolana perseguida, amb èxit, per cert, i ha estat un plaer conèixer-te i donar-li l'enhorabona, òbviament, a la universitat i a tots vosaltres que participeu, recordem, de manera altruista i, a més, sense aconseguir crèdits per la carrera, que dius per una banda, dius, mira, doncs m'aniria bé. No, aquí es nota quan un li agrada la seva professió o la que serà la seva professió de futur. Emma, gràcies, bona tarda i a continuar amb la feina, que necessitem molta gent com vosaltres.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Bona tarda.
Gràcies.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Sí.
En algunas circunstancias...
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Sobran las palabras.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
Y a veces, hasta las personas. Mr. Majestic.
He venido a matarte. ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
Y fríamente sin motivos personales.
Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
2 de Charles Bronson.
¿Cuándo estallará? Exactamente ahora.
El sábado a las 9:15 de la noche en 13.
La desigualtat salarial persisteix i les darreres dades disponibles ens mostren que les dones a Catalunya guanyen, atenció, un 20,6% menys que els homes. Aquest repte es pot abordar en polítiques públiques des de la gestió empresarial i també des de la negociació col·lectiva. Avui en parlem de tot plegat amb l'Irene Galí, que és sociòloga de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres de Catalunya, on promouen la reflexió, l'estudi, la recerca i la investigació sindical. Senyora Galí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Per parlar de la bretxa salarial de gènere, comencem explicant exactament què és això, què indica aquesta bretxa salarial de gènere.
Doncs mira, m'agrada que comencis per aquesta pregunta, perquè tu ara apuntaves una xifra, no?, aquest 20,6%. Mm. Normalment el que mesurem quan es mesura la bretxa salarial de gènere és quin percentatge de menys cobren les dones respecte dels homes. Mm-hmm. Nosaltres, el que venim proposant en els darrers informes de bretxa salarial i proposem també aquest any, és fer-li una volta a aquest càlcul i calcular una cosa que és semblant, però no és exactament el mateix, mm-hmm, que és quan haurien d'augmentar els salaris de les dones per ser com els dels homes. En aquest cas, la xifra és un 24,4.
Mm-hmm.
Per què fem això? Doncs perquè la diferència en euros entre salaris d'homes i de dones és la mateixa, és la que és. L'any 2022 van ser 6.220 euros, si no m'equivoco, euro dalt, euro baix.
Sí.
Però si tu poses en referència aquesta dada en base als salaris dels homes, et dona una xifra, i si ho fas amb el de les dones, et dona una altra. Nosaltres pensem que mesurar quan cobren les dones de menys és una perspectiva és lògica i té tot el sentit del món, però nosaltres volem saber quin és l'objectiu. Uh-huh. Què volem? Nosaltres volem que els salaris s'igualin, però que s'igualin cap a dalt. Volem que pugin els salaris de les dones. I els salaris de les dones han de pujar un 24,4%.
Déu-n'hi-do. Imagino que la pujada del salari mínim interprofessional ha contribuït a fer descendre aquesta bretxa. Què n'opines, Irene?
Sí, és un tema molt interessant i crec que s'ha de posar de relleu. Què passa amb el salari mínim? Com tots sabem, és una mesura universal. No afecta només a les dones, afecta a tots els treballadors que estan en aquest rang baix salarial. Què passa? Que com que hi ha més dones que estan en aquesta part de baix, en aquesta base de l'estructura salarial, hi ha més dones que es veuen beneficiades de l'augment del salari mínim interprofessional i, per tant, fa pujar la mitjana salarial de les dones i té l'efecte de reduir la bretxa. Uh-huh. Això ho vam veure molt clar amb la gran pujada del salari mínim que va haver l'any 2019, que va ser de més del 20%, i aquí va haver-hi una reducció important de la bretxa, sobretot en aquests segments que dèiem, no? En el segment, en la base de l'estructura salarial, aquí es va reduir moltíssim la bretxa. Uh-huh. En els anys posteriors sí que detectem que la bretxa s'ha continuat reduint, però potser hi ha hagut un alentiment d'aquesta reducció, i per això nosaltres apostem fermament per continuar amb la pujada del salari mínim, perquè la seva eficàcia per, entre d'altres coses, reduir la bretxa salarial de gènere està més que comprovada.
Uh-huh. Irene, es constata també que la bretxa varia en funció del sector?
Sí. La bretxa varia en funció del sector. Hi ha sectors amb menys i amb més bretxa. De fet, crec que l'únic sector on no hi ha bretxa salarial és la construcció. Uh-huh. Però el mateix Institut Nacional d'Estadística ja apunta que és per la composició pròpia dels treballadors de la construcció. Les persones que van entrar a la mostra, les dones, tenien una qualificació molt, molt per sobre de la qualificació en general que tenien els homes. I després una altra cosa que apuntem és que una cosa és la bretxa salarial de gènere i una altra cosa és la diferència en euros que existeix entre homes i dones. Què passa? Que com més alts són els salaris, pot haver una bretxa més gran econòmicament parlant que es tradueixi després en un percentatge més baix. Per tant, és una cosa que també en l'informe d'aquest any hem volgut cridar l'atenció.
Imagino, Irene, que l'abordatge passa necessàriament per molts fronts, com una aposta ferma de política pública, una gestió empresarial decidida i també un esforç de la negociació col·lectiva per incorporar la perspectiva de gènere.
Sí. El que diem sempre és que la bretxa salarial de gènere, com tot fenomen social, és un fenomen complex i acabar o terminar amb la bretxa de gènere no es pot fer des d'un únic àmbit. Uh-huh. És com una recepta que té molts ingredients.
Efectivament.
Em deien, doncs s'han de pujar només els salaris de les dones. No, aquesta és només una part. Potser la cosa també va de que homes i dones es reparteixin de manera més igualitària entre els diferents sectors i entre les diferents ocupacions. Són moltes les perspectives que s'han d'abordar, però sí que les que tu comentaves són essencials.
Vosaltres dieu, com a tenir una definició, com a treball d'igual valor.
Sí, una cosa és que per treball d'igual valor s'ha de cobrar el mateix, i aquí hi ha un tema molt important que veiem en l'informe, que és que efectivament en el salari base d'homes i dones les diferències no són tan grans, aquí la bretxa salarial no és tan gran. En cap conveni, en cap contracte posarà que els homes han de cobrar més que les dones, però que no estigui escrit no vol dir que no existeixi. I això passa moltes vegades per via complements salarials. De fet, una de les dades que criden l'atenció d'aquesta anàlisi és que gairebé un 50% de la bretxa salarial de gènere a Catalunya s'explica via complements salarials. Que són més difícils de controlar, tenen un component més discrecional i és moltes vegades el que està fent que aquesta bretxa salarial augmenti.
Entenc perfectament. Hi ha por a denunciar això?
És que és difícil perquè moltes vegades aquests complements obeeixen a dinàmiques i a rols de gènere que estan molt arrelats a la nostra societat i de vegades no els sabem ni veure. Per què associem, per exemple, en parlàvem a la roda de premsa amb la secretària de la dona, tot el tema de complements de penositat, de disponibilitat, estan fets d'una manera que sempre acaben beneficiant els homes. I després hi ha un altre tema, que tot el que són hores extra, disponibilitats de caps de setmana, moltes vegades les dones no opten tant a cobrar aquests complements precisament perquè existeix encara un repartiment desigual del treball de cures que fa que les dones no entrin en joc en aquest tipus de complements.
Encara queda moltíssim a fer i estem parlant de, ho dèiem abans, un 20,6% menys guanyen les dones que els homes. Estem parlant, escolta'm, encara que es guanyi poc o un sou irrisori, un 20,6%, d'un-hi-do, eh?
Home, doncs ara mateix això significa 6.000 euros. És una, amb 6.000 euros anuals es poden fer moltes coses.
I tant que sí. Doncs escolta'm, t'agraeixo molt, Irene Galí, sociòloga de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, que promou aquesta reflexió, l'estudi, la recerca i la investigació sindicals. Enhorabona per aquests estudis i gràcies per obrir-nos els ulls i no deixar que ens continuïm prenent el pèl. No és qüestió de ser home o dona, és qüestió de ser treballador. Exacte. I guanyar el que mereixes. No ha d'haver-hi aquesta bretxa salarial de gènere. T'agraeixo molt, Irene, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
La paraula. Bona tarda. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes desgaste? Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos.
Artióseo de Clinitec, con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo dos cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artióseo, un bote de 60 cápsulas de laboratorios Clinitec, a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas, y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento, gratis con Artióseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53, sin gastos de envío y económico. 650-51-52-53.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te imaginas disfrutar de tus artistas favoritos en Petit Comité?
Ahora puedes hacerlo en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Te esperan Maite Martín, Chucho Valdés, Alfred, Pasión Vega, Blaumut y muchos más.
No bajaré la luna para que juguemos.
En conciertos íntimos para solo 250 afortunados. Entradas en casinobarcelona.com.
En febrero, vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cada sábado, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera, interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante.
Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa, se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
A la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra i és l'hora de l'actualitat. Atenció, perquè la normalitat total en el servei de Rodalies entre Tarragona i Barcelona després de l'actuació al túnel de Roda de Barà es farà esperar una mica més degut a un retard a les obres a Sant Vicenç de Calders. Segons Renfe, hi ha material de construcció que no ha arribat a temps. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i el que sí que es recupera a partir del proper 3 de març és el servei dels trens regionals entre Tarragona i Barcelona, l'R14, 15, 16 i 17, però sense parada a Sant Vicenç de Calders fins al proper 25 de maig. S'habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Torredembarra i Sant Vicenç. Això sí, el director de Rodalies, Antonio Carmona, avisa que la recuperació de les freqüències habituals no s'aplicarà fins al setembre.
Sant Vicenç de Calders recupera part de l'operativitat, a la qual cosa redueix les afectacions que tindrem entre el 3 de març i el 25 de maig, però les millores que puguem implementar definitives a tot el servei regional les durem a terme quan acabi Sant Vicenç de Calders, que les obres acaben el 4 d'agost, a la qual cosa ens anem al setembre de tornada ja a la mobilitat habitual.
Recordem que els treballs al túnel de Roda de Barà van començar el passat mes d'octubre, unes obres que, segons denuncien els veïns, doncs estan causant esquerdes i desperfectes en vivendes properes. Una de les afectades és la Conxita Veiga, té la via del tren a tocar i viu aquestes obres amb molta preocupació.
Tenim moltes esquerdes, no, diversos veïns, després ens han trencat coses de, bueno, com quadres, vidres dels quadres, se'ns han trencat objectes de decoració, a mi m'ha caigut una ampolla en el lavabo i m'ha trencat també, m'ha esquerdat el lavabo, el que és la pica del lavabo, i tenim esquerdes a totes les habitacions. Hi ha una veïna que li va caure inclús la part de l'extractor que es treu. Feia un mes i mig que no venia i quan va arribar se'l va trobar a sobre de la cuina.
Doncs el de la Conxita no és un cas aïllat. L'Ajuntament de Roda de Barà té constància de més casos i està intentant que Adif atengui totes aquestes queixes. També estan preocupats una setzena de càmpings de la Costa Daurada pels efectes que tindrà en la seva activitat doncs l'augment de trens de mercaderies a partir del mes de març. És el que explica el Pere Pareda, que és responsable del càmping Estel de Roda de Barà.
Estem lluitant des de l'associació de càmpings doncs, per poder posar doncs, barreres fòniques, però no ho posen a zones residencials i els càmpings no ens consten com a zones residencials. Llavors estem totalment indefensos perquè intentem doncs, parar una miqueta el cop, però esclar, l'estiu, que nosaltres és quan tenim les temporades, doncs tindrem molt soroll i no sabem com ens resultarà això amb efectes de resultats. Clar, això ens afectarà segur.
I els veïns volen saber també què passa amb les mercaderies perilloses. Volen que Protecció Civil els expliqui què han de fer en cas de que hi hagi una incidència ferroviària amb un tren doncs, carregat amb substàncies químiques.
I els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Escola El Perelló, a l'Ametlla de Mar, havien de viatjar a Tenerife pel final de curs, però ara mateix ni tenen viatge ni els 5.000 euros que ja havien pagat per avançat. Aquests 26 alumnes són algunes de les víctimes de l'estafa de l'agència de viatges Alba de Tours.
Sí, un de dels administradors, Xavier Figueres, es troba en llibertat provisional i li han retirat el passaport. S'han presentat almenys 30 denúncies que afectarien unes 50 persones que reclamen un total de 93.000 euros. L'Ainó és una de les estudiants afectades, reconeix que ho està vivint amb molta frustració i desil·lusió després de tot el que ha costat reunir els diners.
Nosaltres, en un principi, mos pensàvem que aquests diners els podríem recuperar, però al cap d'un temps ja vam donar per perduts aquests diners. I per a nosaltres va ser un xoc bastant important, perquè aquests diners mos havien requerit un esforç detrás dels esmorzars, berenars i actes importants que havíem fet aquí al poble. I per a nosaltres va ser una mica trist.
L'oficina de l'agència de l'Ametlla de Mar està tancada des de fa dues setmanes. Tenen una altra oficina a Reus, que també està tancada actualment, i el jutjat número 3 de Tortosa ja està investigant els fets per suposada estafa.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I ara sí, arriba l'actualitat esportiva amb els companys Esports Cope, amb la veu d'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Què tal? Bona tarda a tothom.
Albert, pendents del Barça, que coneixerà demà el rival als vuitens de final de la Lliga de la Champions.
Sí, ja hem completat aquesta ronda prèvia als vuitens de final. I demà apunta, demà divendres, 12 del migdia, sí, a Nió, a Suïssa, aquest sorteig dels vuitens de final ja amb tres espanyols, perquè òbviament cal recordar que el Real Madrid ha superat el Manchester City. La travessa és fàcil, al Barça li pot tocar al Benfica o Luis Enrique, mira com rius, o al Paris Saint-Germain. Sí, sí, sí. Recordeu, l'anada el 4 o el 5 de març, o l'11 i el 12 del mateix mes, i la tornada també al març 18 o 19, la tornada o bé 25 i 26.
Mentre esperem aquest sorteig, hem de parlar de Joan Laporta. Perquè el president del Barça està a Dubai. Fent què?
Què creus? Buscant calés, buscant diners, i per què no dir-ho, buscant inversors pel Futbol Club Barcelona. Veritat, Víctor Navarro?
Està a Dubai el president del Barça buscant inversors. La Lliga sospita que una de les empreses amb les que va aconseguir aquests diners per poder inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor i arribar a la regla WoW a l'hivern, doncs que una d'aquestes empreses només té aquesta funció i que s'està repetint un cas de Barça Vision, al no constar cap experiència prèvia a cap sector més enllà en una d'aquestes empreses dels acords amb el Futbol Club Barcelona. La Lliga sospita això, ha demanat al CCD que retirin la cautelar, entre altres motius per aquest, i el Barça s'afanya i abans de poder perdre potser aquesta regla 1 a 1, el que fa el Barça és buscar nous inversors i sobretot renovar jugadors. N'ha renovat 4. Gerard Martín, n'ha renovat també Pedri, a Gavi i a Ronald Araujo, però ja es donen per renovats Íñigo Martínez i Lewandowski, i els següents són Koundé, Rafinha, Lamine Yamal i Frenkie de Jong. Així que el Barça s'afanya en renovar i tot creuen els dits per no perdre la regla 1 a 1 i operar amb normalitat aquest mercat d'estiu.
Sí, gràcies, Víctor. Està fent feina i sembla que ràpid i sembla que ve el Futbol Club Barcelona. Montserrat, comencem a mirar l'aspecte més estrictament esportiu, que ho miràvem, sí, anunciant i recordant aquest sorteig de la Lliga de Campions dels vuitens de final de demà divendres. Ja tenim... De quin tema es parla?
Home, dels àrbitres.
Àrbitres i arbitratges, efectivament. Doncs tenim àrbitres per la jornada de Lliga del cap de setmana vinent. Mira, Les Palmes-Barça, Adrián Cordero-Vega, Càntabra, i al bar estarà un madrileny, Carlos del Cerro Grande. Però després tenim el diumenge el Real Madrid-Girona amb Guillermo Cuadra Fernández, madrileny, i amb un malagueny, Mario Melero López al bar.
Hi ha perill o no?
Ja ho veurem. A veure, perill ja sempre. El que hem de tenir és confiança.
Bueno, doncs
jo crec que sí, eh?
Confiem.
Després cadascú pensarà el que vulgui. Mira, l'Héctor García, que el tens aquí, a veure què pensa els àrbitres.
Bueno, després li preguntem, perquè segur que ha pres bona nota.
Sí.
Escolta'm, ja l'Espanyol està ja preparant la visita a Vitoria per enfrontar-se a l'Alavés.
Sí, que és d'aquells partits que diem és de la Lliga de l'Espanyol, absolutament duel directe per intentar el conjunt blanc i blau allunyar-se de la part baixa de la classificació. Anem a veure què ens explica el Quique Iglesias de l'última hora del conjunt blanc i blau. Quique, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol realitzarà demà a l'RCD Estadio amb el darrer entrenament abans de viatjar per la tarda cap a Vitoria. Objectiu Mendizorroza. Dissabte a les dues, un partit clau per la salvació. Són d'aquests partits que s'han de guanyar sí o sí. Pol Lozano.
Crec que és important guanyar el cap de setmana, no?, per donar un cop sobre la taula i intentar trobar la nostra versió de casa fora de casa. És una final i al final, doncs, crec que aquests partits no s'han de jugar, s'han de guanyar.
Tot apunta a que Manolo González repetirà l'equip que va empatar l'altre dia contra l'Atlètic Club a casa.
Gràcies, Quique. Mira, avui ha passat un ex de l'Espanyol, il·lustre de l'Espanyol i ex de l'Alavés, és l'Àngel Morales, pels micròfons, clar, d'Esports Cope, sí, sí.
Marit de la Rocío.
Exacte.
Jo crec que a dia d'avui no hauria d'haver aquest debat amb l'entrenador.